Doncs mira, avui és el Dia Mundial de les Notícies. I per què se celebra aquest dia? Doncs la finalitat és destacar la importància del periodisme a la emissió i accés a les notícies i a les informacions creïbles i confiables. I nosaltres crec que tenim dos punts a favor. Un és que som la ràdio, i la ràdio encara és un dels mitjans de comunicació que és més creïble. Ja saps, allò de, escolta, és que ho he escoltat a la ràdio, serà veritat. I l'altre, doncs que a Cope Lleida ja saps que possiblement moltes vegades no som els primers en explicar-te certes coses, però el que sí que pots estar segura o segur és que quan t'ho explico és que és de veritat. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs a meitat de la setmana, dimecres 28 de setembre, a la ciutat de Lleida és vigília de festiu. Demà és festiu, dia 29. No tindrem emissió nosaltres, però divendres sí, no fem pont. Festiu sí, però ponts res. Per tant, de divendres hi tornarem a les 12 i 20. Hores d'ara, amb 22 graus i mig a la ciutat de Lleida, amb un ambient ventós, hem tingut ratxes d'entre 20 i 25 km per hora, però s'espera que el vent segueixi augmentant, i ull perquè demà i divendres les temperatures baixaran. Ens connectarem ara amb l'Agència Estatal de Meteorologia perquè ens expliquin aquesta previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. També la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. És dimecres avui, tenim l'entrevista Cosmopolita, i també estarà amb nosaltres l'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària, la Biblioteca Pública de Lleida, i que ens porta a l'espai A Llibrera't les tres propostes de llibres de la setmana. Amb tot això, a la una. A partir de la una, noves tecnologies. Jaume Sitjà i David Casero a l'Infocope Lleida. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps, escolta, que parlem de l'actualitat o del que tu vulguis, perquè tenim un número de WhatsApp on ens pots enviar un missatge de veu o de text per dir, escolta, parleu d'això, o què us sembla aquest tema. El número, ja el saps, 664-526-180, 664-526-180, 664-526-180. Doncs la nostra tertúlia amb veu de dona, que parlem de l'actualitat, però des del punt de vista d'una dona. Vinga, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens espera el David Torres, i buscarem aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada al Pirineu es manté al cel amb núvols i precipitacions en general febles, i a la resta de la província de Lleida intervals de núvols alts. Les temperatures sense gaires canvis, excepte la pujada de les màximes al Pirineu. El vent de ponent moderat amb intervals forts, i demà dijous a la meitat nord cel cobert amb precipitacions, al sud intervals de núvols i temperatures mínimes sense canvis, però les màximes baixen. Arribarem a màximes de 23 graus a Balaguer, 22 a Lleida, 21 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. Les mínimes seran de 13 graus a Lleida, 11 a Balaguer i Tàrrega, 7 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. El vent serà de fluix a moderat i de ponent. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. 12:23 minuts, darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, parlant de successos, t'explico que els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de setembre una dona de 33 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i furt. Però la història va anar així. A les 19 hores, a les 7 de la tarda, la policia va assistir a un vehicle que havia sortit de la via a la carretera LP 3322 al Poal, al Pla d'Urgell. Els quatre ocupants van resultar il·lesos. Davant el nerviosisme de la conductora, els agents van inspeccionar el maleter, i resulta que van trobar diversos objectes que els van cridar l'atenció, com ara peces de roba etiquetades i amb els sistemes d'alarma encara enganxats, un iPad embolcallat en paper d'alumini i tres tisores elèctriques de podar amb les seves bateries. Entre les pertinences de la conductora també van localitzar diverses bossetes amb 42 pastilles d'èxtasis en total. O sigui, que van tenir un accident, però que al final van trobar objectes robats i material de... i drogues, vamos, pastilles d'èxtasis. O sigui que la cosa va començar per un costat, però va acabar justament per l'altre. Són històries d'aquestes que passen. Ja saps que t'estem explicant que la campanya de la fruita va quedar greument tocada després de les glaçades del passat mes d'abril i que les previsions apuntaven a una davallada de producció que s'ha constatat i que ara, a més, et puc aportar les dades dels contractes de treball. I és que la campanya de la fruita d'aquest 2022 a la zona de Lleida ha registrat un 17% menys de contractes al camp que l'any passat, i tot això a causa de dels problemes meteorològics. Les glaçades de l'abril van ser l'inici, van ser greus, però a més després hi ha hagut calamarsades. Ha hagut una caiguda de la producció i, per tant, doncs també, i això ja ens ho deien, però ara li podem posar nombre, la caiguda de la contractació. 17% menys respecte l'any passat. I saps què t'explicava? Que la Direcció General de Trànsit havia assignat una persona nova per examinar a la demarcació de Lleida. Que jo llavors no sabíem exactament si la situació era bona o dolenta. Ja intuíem que no era bona, perquè ja en el seu moment vam parlar amb diverses autoescoles i sempre et parlaven de molts retrasos a l'hora d'examinar. Doncs bé, avui t'hi poso xifres. I les xifres són les següents. Segons les autoescoles, que ho atribueixen a la falta d'examinadors fixos i exigeixen disposar d'una millor planificació, Lleida acumula 3.640 alumnes pendents d'examinar-se per al carnet de conduir. 3.640 alumnes. Trànsit assegura que actualment hi ha equilibri entre l'oferta i la demanda. És curiós. Mira, aquestes històries i aquestes manifestacions només s'arreglen asseient a les dues parts alhora en una mateixa taula. I, a més, en aquella taula posar-hi algú que tingui una mica de sentit comú. Perquè si Trànsit diu que hi ha equilibri entre l'oferta i la demanda, però resulta que les dades ens diuen que a Lleida hi ha 3.640 alumnes pendents d'examinar-se per falta d'examinadors, doncs, escolta, l'equilibri del que ens parla Trànsit no sé exactament a què es refereix. Clar, si per ells, jo què sé, ara m'ho invento, és a partir de 4.000 persones, doncs, bueno, està perfecte, 3.640. Però, vaja, no em sembla a mi que a la demarcació de Lleida, al final és una zona mitjana tirant a petita, i aquí 3.640 persones pendents d'examinar-se pel carnet de conduir, doncs déu-n'hi-do. Plana local, política. Xavi Palau continuarà presidint el Partit Popular de Lleida al presentar més de 300 avals davant del comitè organitzador del Congrés del Partit, que se celebrarà el proper 23 d'octubre i comptarà amb la presència del president estatal del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó. Xavi Palau diu que sumem persones entorn d'un projecte de liderar el centredreta lleidatà per posar fi a 45 anys de governs d'esquerres a Lleida i per recuperar la nostra veu tant al Congrés com al Parlament. I canviem de tema perquè això és una bona notícia per la demarcació de Lleida i en els propers dies parlarem amb Jordi Curcó, però el govern, a proposta del Departament de Cultura, ha aprovat finalment declarar la festa i romeria dels fanalets de Sant Jaume de Lleida com a festa patrimonial d'interès nacional i inscriure-la en el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Es tracta d'una festa que rememora una antiga llegenda que explica que Sant Jaume, en el seu peregrinar apostòlic, va passar per Lleida, on va fer parada per descansar i recuperar forces. La festa se celebra cada any els dies 24 i 25 de juliol i és una manifestació popular multitudinària amb els infants com a protagonistes, ja que porten els fanalets i acompanyen la imatge de Sant Jaume pels carrers de Lleida. Per tant, escolta, benvinguda sigui aquesta distinció. És festa patrimonial d'interès nacional i està inscrita al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Ja et dic que divendres o setmana vinent parlarem amb Jordi Curcó de l'origen d'aquesta festa i del que suposa, doncs, aquest pas més endavant. I escolta, que acabem amb una curiositat abans de parlar de salut i de notícies econòmiques, i és que l'alcaldessa d'Almacelles, Vanessa Olivart, ha multat la seva pròpia mare per haver fet unes obres sense permís. És una sanció d'uns 800 euros per enderrocar uns vells magatzems en una finca rústica de la seva propietat, enterrar-hi la runa i construir una plataforma de formigó per edificar-ne un de nou. L'Ajuntament ha tancat així aquest mes un expedient sancionador que va iniciar la primavera arran d'una denúncia d'un particular. I el que et deia, notícia de salut, el Departament de Salut ha afirmat que el virus respiratori sincicial, que és el que més afecta els nens amb bronquiolitis, segueix una marcada tendència ascendent en tots els grups menors de 4 anys, suggerint l'inici d'un nou pic epidèmic. Entre les regions sanitàries de Lleida i del Pirineu del Centre d'Atenció Primària han detectat una vintena de casos setmanals des del 12 de setembre, amb 20 aquella setmana, 18 a Ponent i 2 al Pirineu, i 23, amb 16 i 17 respectivament, a Ponent i al Pirineu en els darrers 7 dies. Tanmateix, fonts de l'Hospital Arnau de Vilanova han assenyalat que, de moment, no s'ha registrat un augment dels ingressos per aquesta raó. El que t'explicava algun dia, és que ens maregen una mica, que, escolta, que jo ja no em presentis més virus, no em parlis més de virus nous, sinó és que sigui necessari totalment. Perquè ja sabem que n'hi ha molts de virus, que sempre hi han estat, però ara som sensibles, quan ens parlen d'aquesta cosa. I acabem amb la nostra notícia econòmica del dia, i és que Circular Foods, dedicada a la producció, investigació i distribució de productes de proteïna alternativa, ha explicat al Congrés, al 5è Congrés Nacional d'Enginyers Autònoms, que treballa amb la Universitat de Lleida per analitzar i promoure el cultiu de proteïna vegetal de proximitat a Ponent i a la zona de la Vall de l'Ebre. Pretén diversificar l'economia, reduir emissions i la dependència de matèries primeres estrangeres per elaborar productes 100% vegetals i de la matèria primera dels quals sigui d'aquí, de proximitat, i que no provingui de mercats exteriors. Ho ha explicat el seu CEO, i que, escolta, aquesta producció de soja, al final, entre d'altres llocs, la veuràs amb burgers o hamburgueses, ja sé que no és ben bé així, o li han d'acabar canviant el nom, però burgers vegetals. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, al bell mig de la setmana, i a més això és vigília de festiu, almenys a la ciutat de Lleida. Escoltarem tot seguit l'entrevista a Cosme Polita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Alegria és festa, claro, major.
Et dic jo.
Ja sí, avui pregon, avui ha pregó.
No, que ja et veig vestit aquí.
Hem preparat les galletes d'aigua per tirar Robi de Roure i tot això des del balcó.
Però per què?
Perquè hi ha molts que estan emprenyats. Que
bueno, sí, clar.
Diu, però on se fa la festa major, llavors, si no? Si es fa la seva vella, molesten a tota la ciutat. Si es fa els camps, no es pot fer perquè, clar, hi ha la fira i no es pot ficar a cap puesto.
Clar,
és complicat, eh?
Sí,
jo
sí,
tinc
sí.
que reconèixer igual que... que
o sigui, la zona dels Camps Elisis és maca per això, però, clar, ara està ocupada.
Bueno, va, jo recordo llavors, que s'havia fet a la Rambla de Ferran.
Hi ha una solució, Cosme. Ara hi ha la fira de Sant Miquel, oi?
Sí.
Doncs quan s'acabi, fem la festa major... amb honor de la patrona, que és a partir
hombre,
de dos...
Hombre, ja seria hora, hombre.
Claro, 2 d'octubre
i tenim Lleida?
Els Camps Elisis lliures.
Què té que veure Sant Miquel si és una fira?
Bueno, és igual.
Però va haver algun alcalde que va dir ell, la Verge Blanca en segundo grado, no?
Bueno, de què... a qui coneixem avui?
No estem de festa major.
Estem de festa major.
Pues portem un company que ha treballat en aquesta casa.
Ah.
Però que, a més, és el que controla les firetes. Primer van estar a Rambla d'Aragó. De Rambla d'Aragó, van baixar aquí baix a l'Avinguda del Segre. De l'Avinguda del Segre se van anar al Calderell. Del Calderell se van anar a Fleming. De Fleming se van anar aquí baix on hi ha allò de Caldón i tot això. Se van anar als Camps Elisis. Se van anar ara a la Hípica. I són les firetes de Lleida, que sempre han estat molt tradicionals. I és un lleidatà que, a més, és president dels Firaires de Lleida, vicepresident de moltes associacions de firaires, vocal d'altres moltes associacions. Hugo García, benvingut.
Benvingut i gràcies.
I ben retrobat.
Sí, i content
d'estar aquí. Tots els que coneixes de
sí,
la casa.
Correcte, vaig estar treballant aquí uns anys a la casa quan era més jove, per això t'ho dic, i content d'estar aquí, com que fos casa meva.
Bueno, parla'm una mica d'on vens, qui és, la teua família, que es dedicava, els que ho coneixem, ja podríem parlar de ton pare i de ta mare, però bueno, parla-ho tu.
Pues vinc d'una família que meus pares van començar a les fires amb negocis d'hosteleria, i soc fill pues, del Ramon, el famós de la Borda de l'Avi, que a més vam tindre una cafeteria aquí a Lleida. Molts anys hem estat a la Fira de Mostres de Sant Miquel, que aquest any encara també muntem, i a part molts anys hem estat sempre a les firetes de Lleida.
Bueno, sou dos germans. Un se dedica més a l'hostaleria i l'altre se dedica més a les firetes.
Correcte, mon germà porta més el que és... tot el sector d'hostaleria, que a més fa tocar pràcticament totes les festes majors de Lleida, el que són les barres i tal, i dels barris, i jo pues, me dedico més als negocis d'atraccions de fira, que són jocs varis, de pues, negocis de tiro de globos, d'escopeta, de pilotes.
Jo crec que aquí a Lleida, a part dels firaires, que més coneix les fires sóc jo.
Correcte. Sí, perquè sempre tinc bona relació més amb l'antiga presidenta Tadona, la senyora Puigpinós, i amb mi, amb nosaltres, m'entens? I sempre he sigut una persona que, a més, jo reconec, t'agrada vindre les firetes.
M'agrada, i he viscut les firetes des que van començar, perquè aquí la història de les firetes de Lleida, algun hi les recorda. Ricard, tu eres molt petit, i aquí havia una cosa que es deia el real de la feria. Es ficaven dos columnes, que jo sé que l'Hugo va darrere de recuperar, amb unes banderes, i els gegants de la ciutat i les pubilles amb l'alcalde i els regidors anaven a inaugurar les firetes. Era el primer acte de les festes de Lleida.
Correcte, això sí que és veritat, també tens raó. Jo estic intentant recuperar, perquè estem intentant buscar a l'arxiu de l'Ajuntament i això, i estem buscant unes fotos per intentar fer les mateixes torres que tenien a l'entrada, i era correcte, i posava el real de la feria, i era, jo he aconseguit ja fotos que tinc amb autoritats, a més són de l'any 59-60, que es veu la seu vell, es veu tot, i es veu les dues torres amb les banderes d'aquí de Lleida, i hi posava el real de la feria, i hi havia totes les autoritats pertinyents per inaugurar el recinte firal.
I cal reconèixer, quan estaven a l'Avinguda del Sebre, que hi havia l'Alcina Graeix, el primer que havia era el Teatre Guinyol i la tòmbola, en aquell cas, Levante.
Correcte, passa que, claro, nosaltres, los firaires, sobretot, pues, anem evolucionant, anem canviant, diguem, hi ha gent que es jubile o continuï los fills, com és el meu cas, o molts amics meus que han continuat los fills, i també hi ha pues, firaires que van comprar les atraccions i surten a les firetes.
Aquí hi havia molts firaires a Lleida, el Tirovila, estava el Carmelo de les Cadenes, hi havia molta gent que era lleidatana, i la Xurrera, que precisament la Pepita Puigpinós ve precisament d'una xurreria.
Correcte, la senyora Puigpinós ve d'una xurreria, i el que estàs comentant tu, jo tinc companys de la fira, m'entens, que no viuen aquí, però que han nascut aquí a Lleida, m'entens? Jo tinc amics, diguem, de la fira que viuen a València, viuen a Saragossa i tal, i hem coincidit que demà són de la meva edat o més grans, que han nascut aquí a Lleida, per qüestió de les dates de les festes que venien a celebrar.
Ricard, escolta una cosa, ara que tu no coneixes. Què és ficar el cazo?
Pues ficar el cazo era quan antigament les firetes anaven a subhasta, que no, pues havia gent que venia, que no tenia intenció de muntar, però per no subhastar la parcel·la o el lloc, pues venia, pues haver, diguem, forçava una mica la màquina, diguem-ho així, per guanyar uns diners sense instal·lar.
Molt bé. I dels recintes que he dit, per tu el millor quin ha estat?
Per nosaltres, el recinte millor que hem tingut sempre, diguem, fora de... quan vam estar a l'època que vam estar als camps, al camp d'esports, que no estava malament, i sobretot quan vam baixar als camps Elisis, claro, per què? Perquè estava tot conjunt, sobretot a la festa major de maig, que estava el que eren els actes, els concerts, l'aplec, tot era en un mateix recinte, pel públic és millor, no s'ha de desplaçar, i quan nos van desplaçar cap a Copa d'Or, pues nos vam trobar una mica desplaçats completament. També vam estar agraïts a l'Ajuntament, que ens va fer una gran rebaixa de la taxa econòmica que pagàvem, però ara tornar al recinte de la Hípica, el primer any va ser una mica desastre, a poc a poc aquest recinte l'estem viurant nosaltres amb les nostres atraccions i les nostres millores que veiem quan estem muntats allà, i veiem que a poc a poc el recinte tindrà...
Me sembla que és un que vol muntar, ja no té espai per muntar les fires.
No, són trucades dels companys de la fira, pues, que tenen una mica de complicació, perquè esclar, estem acabant d'organitzar, ahir ja es va obrir des del dissabte, i això que el temps ho està acompanyant, i ara mateix pues, estan arribant totes les atraccions que falten pues, per inaugurar demà.
Podríem parlar de moltes atraccions, del Mur Olímpico de la Muerte, amb Mariolina, podríem parlar del Teatro Lido, argentino, chino, podríem parlar del Circo Alas de los Hermanos Tonetti, sempre de record que eren bascos, del Circo Russo, de que era de l'Àngel Cristo i la Bàrbara Rey, de la Pinito del Oro, del Circo Price. Podem recuperar algun circ dins de la mateixa fira?
El problema és l'espai.
El Raluy, per exemple.
Per exemple, el Raluy, que ja em sembla que ha vingut ja alguna vegada aquí.
Sí.
El problema és que ja són dels circs, també és que han tingut problemes, ells tenen problemes i a raó de la pandèmia encara més, i que passa, ja combinen les dates per desplaçaments i per moure's. Jo sé que, per exemple, quan nosaltres marxem, normalment ve algun circ, o per exemple ve algun circ amb Setmana Santa, però, claro, el problema és com combines ja un circ amb les firetes, festa major, ja són coses combinades, per això només són un tipus d'instal·lacions pues, que són molt grans, porten molt material de transport i necessiten diguem, molt emplaçament. És el mateix que ens va passar aquest any al maig, que vam aconseguir portar la millor nòria que hi ha...
Això és el que et volia parlar.
Vull dir, vam aconseguir portar la millor nòria que hi ha actualment a Espanya. Penseu que és una atracció que porta 11 viatges de tràiler. Aquesta atracció fa 4 o 5 instal·lacions a l'any. Vull dir, aquesta atracció venia de Palma de Mallorca, d'aquí va fer Lleida, i de Lleida està muntada 3 mesos a la Corunya, muntada.
Sí, l'únic defecte que tenia, que estava tot tancat, i era difícil fer fotos.
Claro, és...
Tu buscaves un altre a veure si podia ser
sí,
possible.
Sí, claro, això, però claro, per la, el tipus d'atracció que és, amb l'alçada que té, pues, tenen que ser cabines tancades, sobretot de seguretat, tenen que ser cabines tancades. Penseu que són cabines que porten hasta aire condicionat, vull dir que van refrigerades, però ja, claro, amb aquestes alçades i amb aquest tipus d'instal·lacions, pues, és complicat.
Ha sigut un xico malo o no?
Sí, una miqueta.
Tu més travieso o el teu germà?
Mon germà una mica més travieso que jo.
I als teus fills li agrada tot això o no?
Pues sí, pues,
a tots o no?
De moment, el gran meu ja continua amb la meva gendre. La mitjana és la que no li agrada tant, està estudiant i tal, i la petita també, que també estudia, però li agrada més. Vull dir, no està, és un tipus de negoci, nosaltres diguem, un tipus de vida que és una mica més dura que es pensa la gent. Estem desplaçats. Jo penso, per exemple, que estic pràcticament 7 mesos fora de casa meva. Jo no disfruto dels meus fills. Vull dir, sí que treballem i tal, però al final és una feina que té aquest petit problema, diguem, que estem desplaçats.
Sou un grup de gent que esteu tots molt units i a vegades discutiu, bueno, fortíssimament, però us caseu entre vosaltres. Jo reconec el padre Mendizábal, que vaig organitzar una boda, ho tinc que dir aquí, de la Juli, en aquest cas, i del Conejo.
Correcte, sí.
Del Santi, a la catedral de Lleida, i el padre Mendizábal era el vostre capellà.
Correcte, sí, perquè ara tot això ha anat poc a poc evolucionant, però antigament pues, havia col·legi, als recintes firals havia col·legi pels nens, normalment havia un capellà o havia monges que cuidaven els nens. Tot això ha anat evolucionant una mica. Per exemple, Logroño es munta una guarderia, munta l'associació de Logroño, munta una guarderia pels nens de la fira, m'entens? Perquè estiguin, doncs, si nosaltres estem treballant, i els que tenen nens petits, doncs tenen un tipus de guarderia.
Sí, sí, segueixen buscant.
Però no, sí, és complicat. Això és, vull dir, les firetes és com, diguem-ho, el moment que s'obre i s'inaugura i ja tot funciona, pues ja és una bassa d'oli.
A més, tu t'has casat amb família, jo era admirador i vaig ser molt amic de la família Las Heras, i tu t'has casat amb família Las Heras, que són aragonesos.
Correcte, sí, jo em vaig casar amb un, la meva dona és Las Heras, m'entens, que són, a més, venen també d'una saga tots de família, diguem, de firaires, pues lo que passa al final, lo cercle, pues les amistats que tens, surts els meus amics de la fira, les noies de la fira, pues al final arriba lo, que, pues, que t'arribes casant, que normalment és lo que passa, veus? El meu fill és un altre cas a part. El meu fill, la meva gent és de fora, de la fira.
Ja. Yeah.
Passa que són amics des del col·legi de petits del mateix poble.
Jo que volia actuar al Teatre Argentino de los Hermanos Llorens, però no, jo no... No,
això...
No, ja ha passat.
Això, tot
ja.
Això està extingit. Ja. Veus, ara mateix, per la fila de Saragossa, pels Pilars, sí, hi ha el circo i el Tonetti, m'entens? Vull dir,
sí,
passa.
Sí, sí.
Claro.
I, a més, el Luis Pardos, que munta el seu espectacle, que no pot actuar Manolito Rollo, i aquest any ho farà el Jordi Alepé.
Per això t'ho dic. Depèn de la infraestructura. Avui en dia, suposo que aquest circ, millor després vol vindre, perquè jo sé que després ells demanen. I ara la intenció, quan se va fer l'espai de les firetes, ara la hípica, ja és això, anar fent coses d'actes i tot per part de l'Ajuntament, que sigui sempre el mateix recinte.
Va rebre un premi de l'Ajuntament de Lleida, que això no t'ho esperaves.
Sí, això va ser una...
La metope de la policia local.
Correcte, per col·laboració amb ells, més sobretot, jo ni m'ho esperava, m'entens, però va ser una casualitat, vull dir, ni va ser l'any passat, estic molt agraït, també ells... me demostren que, clar, jo col·laboro amb ells, organització, intentar-los treure tota la feina possible, que ho tinguin el millor organitzat.
De tant en tant les tirin les orelles a l'Ajuntament, eh, que sí?
Correcte, se'ls ha d'estirar una mica les orelles perquè també volem que ens ajudin.
Sí, perquè ajudeu a fer la festa.
Correcte, és que nosaltres som, a més, està aprovat per la Generalitat de Catalunya, les firetes som cultura i tradició, som una part important de les festes majors. Jo me sembla que mai no pot haver una festa major sense firetes, si no, no és festa major.
Bueno, pues ja ho saben, aquest és Lugo García, que quan estava allà després de la mili va dir, bueno, me'n vaig a fer de tècnic de la ràdio. No sé si vas disfrutar o no vas disfrutar. T'ho vas passar bé amb el Jordi Pérez?
Molt bé, molt bé, m'ho vaig passar molt bé. Vaig tindre 3 anys molt, molt, molt gustosos d'estar aquí.
Sí, mossèn Genet t'apretava molt.
Això sí, encara me n'han recordat amb ell, però era molt bona persona.
Sí, bueno. Hugo García, ara ho fem al revés, fes-me una pregunta compromesa. Tu
pues...
me coneixes i jo et conec més encara perquè el senyor Ramon, el teu pare, tenia molta amistat, tot que tenia un caràcter molt fort, eh?
Doncs pues mira, és molt fàcil. Si fossis firaire, quina atracció t'agradaria portar o quina atracció voldries tindre?
Jo, a mi sempre m'han agradat aparells d'aquells que siguin una atracció important, no? Los autos de xoc Badalona m'havien encantat sempre, des de los escòters que va tindre la Pepita Puigpinosa amb el seu exmarit. Però, si tingués que buscar una atracció en aquest moment... Jo crec que on se guanya millor la vida una és com la que tens tu. Que no té gaire despesa, tot i que compres molts peluches, compres tal, però és allò de... A tu t'agrada molt, Ricard. A mi m'agradava l'escopeta. I saps quan encertava sempre? Saps que ficava unes boles allà?
Això és, sempre això és un futbolín, un futbolín. La famosa frase, fallar més que una escopeta de feria.
Sí,
això
efectivament. Jo saps quan tirava les boles? Quan portava un pet com un cistell. Perquè com estava desviada, llavors jo encertava. Meravellosament
bé. Correcte, correcte. Tenim xarxes socials, tenim de tot. A més, té un problema, igual que la Pepita, igual que jo, és que som de Lleida, som de casa, és casa nostra. Com no hem d'intentar millorar una cosa que som d'aquí?
Sí, sí, a vegades me diuen a Castelló, ha venit aquell de Lleida que és més pesat.
Però jo t'ho dic, nosaltres... Al final mirem, perquè el que volem és que el nostre públic, i sobretot els nens de Lleida, puguin disfrutar de les firetes i que puguin estar agradablement.
Saps quin record tinc jo, però sí. maco, i perquè cada persona que ens escolti, segons la seva edat, jo de les de Fleming, les del camp sí. d'esports. Bueno, perquè que... a mi em va agafar allí, en aquella edat.
És que va ser la millor, allí me va muntar un cirio.
A més m'ho sabia de memòria, a més es col·loquen més o menys sempre igual, sí. la nova de cada any sempre anava en un lloc, els autos de xoc, jo vaig començar pels petits, pels de cotxets...
És que sempre, Ricard, sempre es reserva els mateixos llocs, sempre es donen aquesta prioritat. Sí, sí. Però allà es va muntar, si te recordes, la festa al camp d'esports, amb una trobada de gegants meravellosa, que va ser com va haver aquell lío, sardanistes contra caça regional. Aquí, jo era l'espíquet, me van treure el micròfon, però bueno, ho vam apaivagar molt bé.
Però jo ho recordo amb molt carinyo.
Jo tinc unes fotos precioses.
Ara ho recordo amb els meus fills, ja al recinte firal i ja a la hípica. Però el meu personal és i amb molt carinyo, a més, a més, és que jo crec que recordava les persones d'un any per l'altre.
Sí, a mi, perquè tu anaves al tren xuxu i li prenies l'escombra.
No, però normalment, a veure, sempre, diguem, per exemple, ara mateix al maig o al setembre, som entre 50 i 60 atraccions normalment. Doncs de les 50 o 60, normalment 25-30 són les que solen repetir. Sempre nosaltres busquem alguna atracció diferent, tal...
Clar, sempre buscaves aquella atracció nova.
Ricard, i acabo dient-te una anècdota. Una xurra. Lo que més diners estaven a les subhastes eren les xurreries. Mm. I una xurreria, per estar en primer lloc, te parlo de 20 a 25 anys, va pagar 6.000 euros actual, 1 milió de pessetes.
Correcte.
De veritat o mentida?
No, no, correcte. Antigament se pagava era una burrada de diners, també hi havia menys gastos que ara, però no obstant, també pensa que nosaltres, el primer any de la èpica, vam pagar nosaltres aquí una... per quedar-nos la concessió, diguem-ho així, una animalada per unes coses que van passar, m'entens? Que eren inviables.
Molt bé, doncs pues, moltíssimes gràcies, ja ho veus, eh? Avui ha sigut molt simpàtica.
Va agradar molt perquè hem conegut una mica, l'altra banda de les firetes.
Jo que he viscut amb ells bastant, m'he quedat a dormir allà alguna vegada, sobretot als restaurants, quan em portava el Conejo Briceño, i també los de Las Vegas. Per tant, us recordo amb molt carinyo. I lo bé que m'ho he passat, home, que jo m'anava al circo Atlas, allí venien les almohadilles flex per a su mejor comoditat. Li tirava l'almohadilla, la replegava i així me guanyava la vida. Sí que... Bueno, niño malo, jo també. Que vagi bé, la propera setmana em retrobo, Hugo. Gràcies, nos retrobem a les filetes.
I gràcies a vosaltres, allà us esperem.
Molt bé, gràcies, Cosme.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja saps que comencem la llibreret. La llibreret que ens porta cap a la una de la tarda els dimecres. Estem a vigília de dia festiu, almenys a la ciutat de Lleida. I la llibreret, que ja saps que és aquesta combinació entre doncs, sentir-se lliure i fer-ho amb un llibre, doncs tenim un dia festiu aquí, just al demà mateix. Doncs, escolta, per què no? Per què no? Ara l'Anabel ens farà propostes de llibres. Per què no anar avui a la biblioteca i agafar-lo i llegir-lo demà? No sé. Jo ja sé que tinc deures, però... A veure, ara que no m'escolte, que no m'ho pregunti perquè no els he fet, però bueno. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
No, és que saps què passa? Que m'estava escoltant a mi mateix dient que sí, que heu d'anar a la biblioteca, agafar el llibre, llegir i tal. Però si a mi l'Anabel em va posar deures i encara no els he fet.
Bueno, ja els faràs. Bueno. Si no, aniràs a setembre.
A setembre aniré. No, que és que no pot ser. Aquí estem a les portes de l'octubre i que sí, que s'ha de fer. No, que estic molt il·lusionat de provar el... Bueno, de llegir aquest llibre que em va recomanar, a veure què tal, eh? Vull dir, me'l vas vendre tan bé que estic molt il·lusionat. Bueno, l'Anabel Ramos, ja saps que és la nostra experta en llibres. És bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. És recomanadora de llibres i la tenim aquí tots els dimecres fent-se càrrec de la llibrera amb tres propostes cada setmana de temàtiques diferents. Té llibertat total per triar el que vulgui i no m'ho diu. Per tant, jo arribo aquí, obro el micro i li dic, Anabel, de què parlarem avui?
Doncs avui parlarem de llibres per riure.
Ah, mira, que bons.
Sí. I recollint una mica la recomanació que te vaig fer així sí. de manera espontània, doncs l'he inclòs i he pensat, ostres, és veritat, hi ha vegades, a més, que són llibres molt breus i que tens ganes de riure i que, i, bueno, pues que et preparo d'això, tres propostes per riure.
Doncs pues vinga, llibres fàcils de riure i relativament, vull dir que els pots llegir en intervals curts de temps.
Sí. I a més el primer que et porto també està d'actualitat, tot i que és un llibre de l'any 2008, perquè parla sobre...
Tot torna,
sí, sí. És un llibre que parla sobre la reina d'Anglaterra.
Ah.
I he pensat, ostres, és una bona oportunitat per llegir un llibre que fa riure, que no és, que, no és per riure allò...
Que no és una falta de respecte.
No, per descomptat. És un llibre, aquí. a més, que te desperta molts somriures i que, bueno, té un punt molt divertit. I per què fa referència a la reina d'Anglaterra? Doncs perquè és la protagonista d'aquest llibre. El llibre se titula Una lectora poc corrent i l'escriptor és l'Alan Bennett, que és dramaturg, ha escrit moltíssimes sèries i pel·lícules per la televisió a Anglaterra. I també algunes novel·les.
Que ja sap de què parla.
Sí. És un senyor anglès, sí. Mm. Doncs a una lectora poc corrent ens trobem a la reina d'Anglaterra, que està al seu palau, i que de sobte veu aparèixer una furgoneta amb llibres a prop de casa seva. Llavors decideix baixar i veure què és el que trobarà, i troba, doncs, això, un bibliotecari que queda perplex quan veu a la reina, i la reina, que una mica per obligació, doncs acaba agafant un llibre en préstec, i aquest llibre, doncs, se l'emporta cap a casa i comença a llegir-lo i li agrada, i llavors torna un altre cop a la biblioteca, i així es va creant una relació entre el bibliotecari perplex i la reina d'Anglaterra.
Però això és novel·la? O
és una novel·la.
No està basat en fets reals?
No ho sé.
O no se sap?
No ho sé.
Val.
És una novel·la. És una novel·la de ficció.
Bueno.
Què passa quan la reina descobreix el plaer de la lectura? Doncs el que passa, li passa a moltíssima gent, que comença a deixar de fer les coses que li toquen com a reina al palau i a interessar-se, doncs, per els escriptors, les escriptores corrents literàries, i llavors a totes les recepcions, a tots els dinars, a totes les trobades que fa amb d'altres membres de la reialesa, doncs vol parlar de llibres, no vol parlar ni de com està l'estat del món ni res.
Que segurament és millor, és més agradable de parlar. Però bueno,
sí. Però, clar, estan veient al govern que la cosa s'està desmarxant una mica i han d'intentar frenar aquesta nova afició lectora de la reina.
Molt bé. Bueno,
és un llibre molt divertit.
Sí.
És un llibre, a més, molt curtet, molt breu. El teniu en català i en castellà a la biblioteca.
Uh-huh.
Vale? La segona recomanació és la recomanació que et vaig fer del Eduardo Mendoza.
Un viaje de GURB.
Sin noticias de GURB. Només te vaig dir el títol, no vaig explicar res més del llibre. El llibre és divertidíssim. Jo sóc una senyora de lectura, és a dir, de riure fàcil.
Una noia.
No, una senyora. Jo sempre he sigut senyora. Sempre. Una senyora. De riure fàcil, tot i que me costa molt plorar, però riure no.
Ah.
Riure, sóc facilona de riure. Llavors, és un humor molt senzill.
Imagina't que jo... Ja. Sí, és que ens mirem i ens en riem.
Sí, és veritat, és
vale.
veritat.
És d'humor fàcil, la...
Sóc d'humor fàcil.
Vale.
Doncs tenim l'Eduardo Mendoza, que va escriure aquest llibre, que l'Eduardo Mendoza ha escrit moltíssima... ha escrit molta novel·la, molta basada també en la història de Barcelona. Barcelona era la seva ciutat. I, per exemple, la veritat sobre el cas Osa Volta, que és de principis del segle passat, o sigui, bueno, representa la Barcelona del principis del segle passat, o sigui, que és un senyor seriós, no?, que escriu de manera seriosa, però a vegades té aquests divertiments. I va escriure aquest, que és Sin Noticias de GURB. Està ambientat a la Barcelona preolímpica i va de dos extraterrestres que volen venir aquí per descobrir com funcionem els humans, i un d'ells, a terra, i agafa l'aparença de Marta Sánchez, per recórrer la ciutat de Barcelona per poder passar de manera desapercebuda per Barcelona, clar.
Vale, jo ja veig que aquest llibre me l'hauré de llegir a porta tancada.
Sí, te l'hauré de llegir, perquè jo ric molt amb aquest llibre, i a més, ara me l'estava tornant a rellegir perquè volia saber si realment encara me faria riure, i sí. Sí, sí, tal com ho està explicat. Perquè, a part de
Marta Sánchez.
Sí. Agafa la premsa de Marta Sánchez, llavors, clar, hi ha un senyor que la convida a pujar al cotxe i ella diu que sí, perquè vol investigar què passa amb els humans, i desapareix. Llavors, l'altre extraterrestre és el que decideix anar a buscar-lo. I va agafant l'aparença també de d'altres personatges així una mica a l'atzar, però que són molt divertits, uh-huh. Com per exemple Unamuno, a Paquirrin, Conde Duque d'Olivares, vull dir, va fent aquestos
casos. Vale, no, jo veig que m'ho passaré bomba.
T'ho passaràs molt bé. És una crítica a la societat, és una mica una crítica també a la Barcelona preolímpica, per exemple, quan no hi havia tants forats i...
Sí.
Està escrit a mode de diari, llavors, el dia 1, no? Per exemple, el dia 1, a les 8 del matí m'atropella un camió a no sé on, el dia 2... A les 8 i 5 caic amb un forat que han fet els de, no sé, els d'Aigües de Barcelona. I així, i és tota l'estona així. És un humor absurd, és un humor senzill, però és molt divertit.
Vale,
jo vaig riure molt.
Doncs pues vinga, el tinc pendent.
Sí, notícies de... Sí, sí. A més, és molt breu, que te'l llegiràs en un pim-pam. I l'última proposta... Maleït Karma, de David Safier. Aquest senyor és un senyor alemany, ha escrit moltíssima obra humorística, i el primer que va escriure és aquest, que va escriure, es titula així, Maleït Karma. De què va Maleït Karma? Doncs tu saps el que és el karma, no? Tu creus en el karma?
O sigui, el karma és allò de si pateixes una injustícia tot d'hora, doncs t'afavorirà, no? S'acabarà...
O si fas alguna cosa malament?
Això.
El karma ser...
Sí.
No?
Sí. Mira, no sé si creure-hi, però sí que és capritxós, el dia a dia.
Sí.
A vegades... És capritxoset, eh?
Jo, així com a karma... Que a vegades diu, això és el karma.
No, com a entitat...
No crec,
no,
així tal qual. Però sí que és veritat...
Que conscientment t'hi acabes fixant,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ui, això m'ha passat perquè l'altre dia...
Sí, és com s'ha girat, no? La truita aquí i el que jo vaig fer, pues ara... Doncs això li va passar a una presentadora de televisió que era una mica... Bueno, va enganyar el seu marit, a la seva filla no se l'estimava gaire, va amargar a moltíssima gent... I de sobte mor perquè li cau el vàter d'una estació espacial a sobre.
És que jo trobo especial la imaginació que s'ha de tenir.
Sí.
O sigui...
Bueno, i imaginar-te-ho encara és brillant,
sí,
poder-te imaginar
tremendo.
Això. Doncs cau, mor, i quan desperta, diguéssim, no?, en el més enllà, i diu, ostres, què ha passat? Descobreix que està convertida, que s'ha convertit en una formiga, perquè el karma que ha anat arrossegant durant... El mal karma que ha anat arrossegant durant tota la seva vida, doncs ara li està fent pagant.
Ha treballat tota la vida.
Sí. Llavors, per tornar a convertir-se en humana, no?, i tornar a revertir aquest mal karma, ha de portar-se molt bé. És molt difícil, anava ascendint en l'escala d'espècies, clar. Comença sent una formiga, d'una formiga suposo que passarà.
S'ha de portar molt bé, no només a l'etapa de formiga, sinó...
Clar, ha d'anar pujant de categoria, fins que arribi a un altre cop a ser humana.
Llibre,
sí, és molt divertit, també.
Bueno.
Perquè, a més, així com els altres dos... Bueno, sobretot el de Sinodies de Gurb, és com un humor molt ràpid, pim-pam, i fresc, així.
Uh-huh.
Aquest altre, doncs, també te fa una mica reflexionar. També és una crítica. En realitat... aquests llibres d'humor moltes vegades són una crítica o s'utilitzen com a crítica a la societat, no? Perquè t'estàs rient de tu mateix i dels teus companyans.
Que és el que fa gràcia.
Sí,
com sigui.
Exactament.
Molt bé, doncs, mira, llibres d'aquests per, si no us voleu complicar la vida o pensar molt, sí. D'aquests que també fa... Jo crec que també són necessaris, de tant en quant, llegir, ens asseiem i ens enriem, o de nosaltres mateixos o dels demés, però ens enriem. Que això està prou bé. Maleït Karma, Sin Notícies de Gurb i Una lectora poc corrent. Tot això ho trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida, gratuït, en préstec. Només cal que tinguis el carnet, que és gratuït, i ja està. O sigui que cap a la biblioteca i a passar una bona estona. Ens ho ha explicat avui l'Anabel Ramos, el llibreret d'aquesta setmana. Escolta, que demà és festa.
Sí,
fas pont?
Demà festa. Sí.
Mira.
Enguany, bueno, he decidit fer pont.
Així t'ho he fet bé, perquè la temporada passada fèiem divendres, t'hagués tocat venir.
Sí, m'hagués tocat venir, és veritat.
Imagina't.
Gràcies, Ricard.
Bueno, Anabel, doncs una abraçada, gaudeix força de la festa, de les festes de tardor.
Moltes gràcies, igualment a tothom.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Para analizar la situación de la economía, ya sabes que existen diferentes termómetros que ahora mismo están más bien templados y que van tirando a frío. Todo se está ralentizando como consecuencia de la subida de precios de la energía, la incertidumbre internacional derivada de la guerra de Ucrania y varios factores más que además están vinculados entre sí. Uno de esos termómetros es la firma de hipotecas, cómo se mueve el mercado de la vivienda en España. Al final, para una gran mayoría de españoles, comprar una casa significa también tener que pasar obligatoriamente por el banco. Lo que nos dicen los últimos datos es que la firma de préstamos hipotecarios se ha frenado. No ha bajado, sigue aumentando, pero ya muy poco, apenas un 2%. Pero desde luego está muy lejos del aumento de junio, que fue del 12%, o del mes de mayo, que rozó el 25%. Los españoles firmaron en julio casi 36.000 hipotecas, y de media lo que solicitaron al banco rondó los 142.000 euros a 25 años. Y escucha además este dato. Solo uno de cada cuatro préstamos ha sido con interés variable. El resto, la gran mayoría, son a tipo fijo. El motivo es claro. El tipo variable se marca directamente con el Euribor y este indicador ahora mismo está disparado por encima del 2% y subiendo. Haciendo números, una hipoteca de 180.000 euros se nos encarece al mes más de 200 euros, que es mucho dinero. Los que tienen que firmar una hipoteca se están decantando por el tipo fijo. Es un interés más alto de primeras, pero con la que está cayendo se gana desde luego en tranquilidad, que no estamos para muchos sustos que dejen tiritando aún más nuestro bolsillo. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Pues que este tipo fijo también se está encareciendo en los últimos meses porque mucha gente lo está demandando. Y así es como la pescadilla de las hipotecas se está mordiendo la cola. Si nos cuesta más pagar la hipoteca, pueden pasar dos cosas. O bien que decidamos esperar tiempos mejores para comprar un piso, o bien que nos liemos la manta a la cabeza y nos acabemos metiendo en una casa, aunque eso suponga apretarnos aún más el cinturón, que es lo que están haciendo ya millones de familias en nuestro país. En este contexto de ahorro a la fuerza, que te anuncien una bajada de impuestos es siempre una buena noticia. Es algo que ayer hicieron en la Comunidad Valenciana, siguiendo la estela de otras regiones como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o, por ejemplo, también Murcia. La diferencia entre la Comunidad Valenciana y el resto, que han bajado también impuestos, es que Valencia está gobernada por el PSOE y el resto por el PP. Esto es lo que no ha gustado en Moncloa, que el presidente valenciano Ximo Puig se haya salido del carril marcado por el PSOE nacional y haya bajado los impuestos con la vista puesta en las elecciones del año que viene. Claro, elecciones hay también en el resto de comunidades gobernadas por el PSOE, y por mucho que te diga tu partido, es difícil mantener que no vas a bajar impuestos cuando en otras regiones ya lo están haciendo. De ahí que, como contamos hoy en COPE, los varones socialistas de Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha o también Canarias dejen en este momento la puerta abierta a seguir los pasos de Ximo Puig y a anunciar rebajas fiscales. Y eso también inquieta a Moncloa, no solamente que Valencia se haya salido del carril, sino que los demás puedan ir detrás. Pues además de esta, hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, enseguida vamos a ahondar en la guerra de Ucrania, pero sobre ella tenemos también una última hora. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen de inmediato Rusia e incluso que no viajen a este país si tenían pensado hacerlo. Bulgaria también ha aconsejado lo mismo a sus nacionales. Aquí en España, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han mantenido su primera reunión. Lo hicieron la semana pasada en Madrid en un encuentro que tanto el PP como Vox enmarcan dentro de la normalidad. Fuentes del PP confirman a COPE que Feijóo se ha reunido también con líderes de UPN, Coalición Canaria o con Yolanda Díaz y que próximamente lo hará con el PNV. Y Exteriores convoca al embajador de Irán en España. Lo hace como señal de protesta por la represión del gobierno iraní en las manifestaciones por la muerte de la joven Mahsa Amini. Y la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró, ha recordado la propuesta de esta organización de una economía social y solidaria como modelo de crecimiento con un impacto positivo en las personas y también en el planeta. Y el Vaticano ha confirmado, Pilar, el próximo viaje apostólico del Papa a Bahrein. Tendrá lugar entre el 3 y el 6 de mayo. Francisco visitará las ciudades de Manama y Awali con motivo del Foro Bahrein para el Diálogo Oriente-Occidente.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los internacionales defienden a Luis Enrique.
España clasificada para la final a 4 de la Liga de Naciones junto a Italia, Países Bajos y Croacia. Esto se va a jugar en junio en los Países Bajos. El 1-0 de Morata en Portugal en los minutos finales devuelve la alegría a la selección española, pero sobre las críticas recibidas tras la derrota a Suiza habla uno de los mejores ayer, el portero Unai Simón.
Vosotros en prensa y la gente en prensa podrá decir lo que quiera. Nosotros sabemos que fuera tenemos pocos amigos y nos tenemos que arropar entre nosotros.
Pues amigos, dice, ¿no sentís que hay todo un país detrás de vosotros, al fin y al cabo?
Sí, sí, tenemos gente que nos respalda, tenemos mucha gente que nos respalda, que nos apoya, que cree en el juego de Luis Enrique, pero hay otro sector que no le gusta el juego de Luis Enrique, que si hoy hubiésemos perdido seguramente nos hubiesen puesto un poco caldo.
La lista de Luis Enrique para el Mundial se va a dar a conocer el 10 o el 11 de noviembre. Mirando la Liga, en el Real Madrid, Benzema ya se entrena con balón, prepara el partido contra Osasuna de este domingo. Acaba de decir esto en Real Madrid Televisión.
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo y tengo ganas de jugar el domingo.
Y en el Barcelona es noticia la confirmación de la rotura en el sóleo de Héctor Bellerín, el lateral derecho, que va a estar un mes de baja. Se pierde también el Clásico.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, pràcticament 7 minuts per sobre de la 1 de la tarda. Recorda que estem al bell mig de la setmana, dimecres 28 de setembre del 2022, almenys per la gent de la ciutat de Lleida o pels qui treballeu a la ciutat de Lleida, avui vigília de festiu, demà és festa, demà és 29 de setembre, festa a la ciutat de Lleida, però divendres, i demà em permetràs que ens agafem festa, però divendres no, perquè Pons, aquí a la ràdio, ja saps que no en fem. Per tant, divendres a les 12:20 estarem com tots els divendres parlant-te des de Lleida. En fi, hores d'ara ja fregant els 24 graus a la ciutat de Lleida, bufa vent fort, ha superat amb alguna ratxa concreta els 50 km per hora, però recorda que tot sembla que tot fa indicar que demà i divendres baixaran les temperatures. Preguntem-li al David Torres des de l'Agència Estatal de Meteorologia. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada al Pirineu es manté al cel amb núvols i precipitacions en general febles i a la resta de la província de Lleida intervals de núvols alts. Les temperatures sense gaires canvis, excepte la pujada de les màximes al Pirineu. El vent de ponent moderat amb intervals forts i demà dijous a la meitat nord cel cobert amb precipitacions, al sud intervals de núvols i temperatures mínimes sense canvis, però les màximes baixen. Arribarem a màximes de 23 graus a Balaguer, 22 a Lleida, 21 a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella. Les mínimes seran de 13 graus a Lleida, 11 a Balaguer i Tàrrega, 7 a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. El vent serà de fluix a moderat i de ponent. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. 8 minuts i mig per sobre de la una, darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
T'explico que la Guàrdia Urbana de Lleida ha intensificat els controls d'alcoholèmia i drogues a la ciutat. Així, el cos de policia local ha realitzat, en el que portem d'any, prop d'una trentena de controls programats en diversos carrers on s'han efectuat un total de 2.815 proves d'alcoholèmia i 115 drogotest. En aquests dispositius programats hi ha hagut 227 positius administratius, 35 alcoholèmies penals i 103 conductors que havien consumit drogues. La taxa d'alcohol més alta denunciada enguany ha estat d'1,31 mil·ligrams per litre en aire expirat i durant tot el 2021 es van fer en el marc d'aquest tipus de dispositiu un total de 2.054 proves d'alcoholèmia i 71 drogotest. I així tot, després de tota la informació que tenim, després de que ens ho hagin explicat per bones i a les dolentes, de veure més d'un, tenim als cercles més o menys propers exemples del que passa quan veus i agafes el vehicle, amb accidents, ensurts i d'altres històries. Doncs després de tota aquesta informació que rebem, virtual, per xarxes socials, en paper, a la ràdio, a la tele, a la premsa, després de que ens ho hagin explicat tot, així tot, a l'any 2022, a l'any 2022, de les 2.815 proves que ha fet la Guàrdia Urbana Lleida, 227 han donat positiu per alcoholèmia. Sí. Estem parlant d'un 10%, eh? Després de tota la informació que hem rebut, encara un 10% de persones, després de veure, es posen al darrere d'un volant. No sé, treu tu mateix les teves conclusions. Jo trobo un tant per cent elevat, tenint en compte que ja ens ho han explicat tot, que ja sabem que el que deia Stevie Wonder, i no te'n riguis, que si veus, no condueixis. I ja està. És que és així de clar i cru. No, el jo controlo, a mi no m'afecta tant, jo amb dos o tres vaig bé, a partir de la quarta no. Escolta, no beguis i ja està. Si has de conduir, i si vols beure, doncs busca un mitjà de transport alternatiu en el que tu no hagis de conduir. En fi, també t'explicava, canviant de tema, que la caiguda de la producció en fruita dolça per les glaçades de l'abril i diverses pedregades de l'estiu ha comportat també una davallada en la contractació. Entre l'abril i l'agost s'han efectuat 22.004 contractes de treball al camp, sense comptar centrals fruiteres. Això suposa un 17% menys respecte als 24.535 del mateix període del 2021, segons les dades que s'han donat a conèixer en la Comissió Institucional de Coordinació de la Campanya de la Fruita. Es va celebrar ahir a Lleida i les donem ara perquè ja podem donar per pràcticament acabada aquesta campanya de la fruita, que ja venia marcada per aquella glaçada del mes d'abril i després per altres incidents més meteorològics al llarg de la campanya, com han estat més d'una calamarsada. També t'explicava que Lleida acumula 3.640 alumnes pendents d'examinar-se per al carnet de conduir. Segons les autoescoles, ho atribueixen a la falta d'examinadors fixos i exigeixen disposar d'una millor planificació. Segons Trànsit, diuen que actualment hi ha equilibri entre l'oferta i la demanda. Com sempre et dic, jo t'explico les dues coses, les dues parts, i dona la xifra. Les conclusions te les deixo per tu. Lleida acumula 3.640 alumnes pendents d'examinar-se per al carnet de conduir. I també tenim una bona notícia a la demarcació de Lleida, i és que el govern, a proposta del Departament de Cultura, ha aprovat declarar la festa i romeria dels fanalets de Sant Jaume de Lleida com a festa patrimonial d'interès nacional i inscriure-la al catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Ja saps que es tracta d'una festa que rememora una antiga llegenda que s'explica que ens explica que Sant Jaume, en el seu peregrinar apostòlic, va passar per Lleida, va fer parada per descansar i per recuperar forces. La festa se celebra cada any els dies 24 i 25 de juliol i és una manifestació popular multitudinària amb els infants com a protagonistes, ja que porten els fanalets i acompanyen la imatge de Sant Jaume pels carrers de Lleida. I marxem ara cap al territori perquè veïns de les Borges Blanques denuncien 40 ocupacions amb K que generen inseguretat i incivisme. Desenes de persones han assistit a una reunió per reclamar solucions. Els atribueixen incivisme, abocaments i, a més, amenaces. Recordo, a l'Ajuntament de Lleida els empadronem. No sé si és l'únic ajuntament d'una capital de província en la que hi ha aquesta mesura. Aquí els empadronem. Reitero, tu treus les teves conclusions, jo t'explico coses. I acabarem al territori encara, a Montgai, perquè la 14a Fira de la Màgia al carrer comptarà aquest cap de setmana amb 89 funcions de 40 mags. Dissabte estrenarà un curs de màgia inclusiva per a interns de centres penitenciaris, i això és el que passarà, entre altres coses, a Montgai aquest cap de setmana. Trucs i il·lusionisme. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Pren nota. El diumenge 2 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor d'Aprenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja parlem de noves tecnologies, ho fem a l'Info Cope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i també ens pots escoltar a través del podcast. O sigui, o en directe ara, o ens pots escoltar al podcast el dia que vulguis, a l'hora que vulguis, al programa que vulguis i tantes vegades com vulguis. Ja saps, tot això està capitanejat pel Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero, que ara l'anava a presentar i com que estava improvisant no sabia quin rang posar-li. Per tant, li dic, també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, el friki.
Ja nos pondremos, jo què sé, algun galón o alguna cosa. I el capità i els dos soldats, és així.
Hoy nos vamos a poner bits i bytes, que bueno, nos lo va explicar Jaume, y ya con eso vamos a...
Bueno, a veure, Jaume, ¿quién se has preparat per avui?
Bueno, de moment aquí el David fent spoiler. Vull dir que avui hem preparat una mica de tot, com una amanida variada tecnològica, no? Novetats, alertes de seguretat, es continua potenciant l'e-commerce i acabarem, com sempre, amb una notícia pues, freak, perquè d'aquestes que de tant en tant ens criden l'atenció, no? Però que al cap i a la fi ens defineix molt bé cap a on caminem, no? O sigui que el sumari d'avui, Intel es posa les piles. Ràpidament tenim d'actualitzar WhatsApp, si no vols estar en perill. També tenim nova funcionalitat de WhatsApp. Nou dia de Prime Day, o sigui que l'e-commerce ens estan pressionant allí. I la IA, o sigui, la intel·ligència artificial, substitueix els humans. Espero que tinguem temps per comentar-ho tot plegat, però per començar no volem deixar mai d'explicar aquests conceptes bàsics i aquesta efemèride. Aquesta setmana, en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, bit i byte. Més bàsic que això, impossible, però s'ha de començar moltes vegades pel començament. I com podeu veure, tenim temes i tots preparats per la tertúlia freak. I per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. A veure, David, fins en quin any ens transportes avui?
Bueno, pues hoy estamos de cumpleaños, ya que tal día como hoy de 1925 nace Seymour Cray, el cual moría con 71 años en 1996 y es el padre de la Cray One. La Cray One, Cray Two son las supercomputadoras que allá, vamos a irnos, allá por los años 50 eran las computadoras más grandes y más potentes del mercado. Y cuando digo más grandes, no hablo por ser superpotentes, sino...
No, cuando ocupaban.
Exacto.
Grandes de grandes.
Exacto. Cuando hablo de grandes, hablo de una habitación de 10x3, es decir, de 30 metros cuadrados, que es lo que medía ese rectángulo de esa supercomputadora que descargaban en el centro de Nueva York, en el banco de New York. Descargaban allí precisamente esta máquina por partes, la cual tardaron 2 meses y medio en montar y casi otros 2 meses en su puesta en marcha. Pero bueno, Seymour Cray, que nació en 1925, ya solo con 26 años tenía la supercomputadora más grande del mercado. Así que ya sabéis...
No te voy a preguntar quines características tenía.
No, quina velocitat.
Perquè no et vull posar aquí amb un compromís, no sé si ho tenies preparat, vull dir, quanta sí. Memòria, quants bytes, quan...
Sí, bueno, mira, te puedo decir, para lo que entienda la gente esto de almacenar datos, sí. ¿Vale?
El disco duro.
El disco duro, 128K. Què us parece?
Pues molt bé.
Claro, kilobytes.
A veure, 128K és 0,1 mega.
He hablado de supercomputadora.
L'any? Quin any?
Sí, sí, en el año 1926.
I quan tu vas tindre el teu primer Commodore 64...
No, perdó, 1952.
I quan vas tindre el teu primer Commodore 64, quants tenia?
No, sí, claro, esto...
64. ¿Y quién añade?
No, pero eso de memoria, no de disdú.
Sí,
no,
exacto.
Claro, no, no. Era poc. De totes maneres, fixeu-vos, fiqués al costat un Mac Mini, ho dic perquè així de sobretaules dels més petits, al costat de l'habitació de 10x3 aquesta o de 10x5, i ja ho veus. Molt bé, quina evolució, eh? Tremendo.
Doncs tremendo. Sí, ja ho veieu que bueno, hi ha coses.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1925, amb un referent històric com l'efemèride d'avui. I ara toca, per anar fent culturilla, ara toquen...
conceptes bàsics.
Avui ja ho ha comentat el David. A veure, David, què és un bit i què és un byte?
No. Oye, el senyor Jaume nos va a explicar estas unidades. Mira, yo si quieres te digo las unidades de cómputo y tú me dices para qué valen. Mira, es muy fácil. ¿Vale? Es decir, un bit es la unidad mínima de información.
Sí,
es
señor.
Decir, como el átomo, ¿no?
Un 1 o un 0.
Un 1 o un 0.
Ja sabeu que informàticament anem en binaris.
Sí, sí.
O apagat o engegat.
Exacte.
On, off.
I un byte és un paquete de 8 bits, de estos unos y ceros.
Molt bé.
Entonces... tenemos o paquetes que se envían información de 8 en 8 o paquetes que se envían de información de 1 en 1. Un bit i un byte.
O sigui, que un byte està format per 8 bits. Llavors, la pregunta és la següent. La setmana passada
no,
parlàvem...
No, perquè no ho compliquem.
De... Rebeu-lo de tambores, por favor.
Sí, quiero... un cop hem arribat de aquí, a partir d'aquí tota la velocitat i emmagatzematge parla en bytes o els seus múltiples, perquè clar, cada vegada això és com, cada vegada necessitem magatzems més grans, cotxes més grans, doncs necessitem disdurs més grans, de més capacitat.
Bueno, aquí volia anar jo.
O sigui, el mínim és el byte, per entendre'ns, quan parlem d'informació pràctica.
Però quan parlem de magatzem, de fitxers, els fitxers estan mesurats amb bytes.
Bytes o... No, perquè la gent sàpigui, bytes és bytes, kilobytes,
sí,
megabytes...
Sí.
Els megues, gigabytes, terabytes i petabytes.
En bytes.
Vale?
Vale. I quan estem parlant de velocitats, estem parlant de bits.
De bits. Ho dic perquè que no us enganyin amb això. A casa tinc una fibra de 100 megues. No, és de 100 megabits.
Bits, amb B baixa.
Vol dir que són, fent números rodons, uns 10 megabytes.
Vale. Llavors,
uns 12.
L'altre dia estàvem parlant de xarxes i parlàvem que la xarxa estàndard era 100 megabits. Llavors, si tinc una informació d'un fitxer de 100 megabytes, dius, ostres, habitualment tinc 100 megabits per segon, o sigui, un fitxer de 100 me passarà un segon. No tarda un segon.
Tarda 10 segons.
Perquè un fitxer són bytes i cada bit són 8 bits, o sigui, tindrem de multiplicar per 8.
Cada byte són 8 bits.
Vale? Llavors, la velocitat s'ha de multiplicar per 8. Quant tardarà un fitxer de 100 megabytes?
8 vegades més.
8 vegades més. O sigui, la velocitat de la xarxa és de 100, o sigui, seran...
La velocitat teòrica són 12,5 segon... megabytes, però la teòrica, la pràctica, ja sabeu que hi ha un 20% que es perd. Però ho dic perquè la gent a vegades comprova, diu, va més lenta del que m'han dit si tinc 100 megabits.
Correcte, no, perquè allà hi ha un tram de la xarxa de la velocitat que necessita la senyalització, la informació d'extrem a extrem per dir aquest paquet m'ha arribat sencer o aquest tros del paquet no m'ha arribat, enviem-lo que... i això es fa retard.
Però una cosa és com enviamos los paquetes i otra és la velocitat.
Sí, senyor.
Velocitat en bits,
de cada uno de
capacitat en bytes. Molt bé, Jaume.
Doncs vinga, va, perquè...
Ja perdón.
Digue'm.
¿Y creéis que esta semana hemos aclarado algo?
Sí, home, yo sí, creo que sí, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
Hasta nosotros.
Esperamos nos la respuesta aclarado. De los oyentes, vale. Por favor. Pueden escribirnos, dar el número del WhatsApp, Ricard, recuérdalo.
Pues, 664-526-180. Ens podeu enviar un missatge de veu o de text, 664-526-180. Va, que sí, que ens farà gràcia escoltar-vos.
Oye, ¿m'he enterado o no m'he enterado?
Sí, torneu a explicar.
O sí o no.
O no. Vinga, Jaume.
Binàriament. Ja ho sabeu que sí, és dimecres. I això, Escopa Lleida, doncs, teniu aquí uns friquis en antena. I ara comença...
La tertúlia fric.
Doncs comencem per un actor molt important en el món de la informàtica, Intel. Intel, que ja és el cor de molts ordinadors, que s'està aquí dins el cor, no? És allò, el processador, el que fa, el que mane dintre de la CPU dels ordinadors. Doncs ara ens presenta un nou processador, aquesta 13a generació. Amb aquest processador Intel, vol tornar-se a posicionar al capdavant? Perquè, clar, fa uns anys va tindre una mica de davallada.
Bueno, hace unos años no. El tema es que la devallada han sido los ingresos que deja de percibir por señores como Apple, que ya tienen sus propios procesadores y es más, con los cuales no se quiere comparar nadie. Ahora tenemos un nuevo procesador de Intel con el cual sí que le quiere dar, bueno, pues un poquito en la espalda más a la parte de AMD, que son los otros procesadores que existen. Y realmente, bueno, pues han sacado un procesador muy, muy potente, con muchos núcleos, con una velocidad tremenda, ¿vale? Y donde, bueno, donde además las cachés para trabajar, es decir, la información y la velocidad para mostrarlas es muy, muy buena, con lo cual puede decirse que hoy día para manejar equipos bastante gordos y gráficos y sobre todo, bueno, como estamos viendo ahora incluso con actualizaciones de Windows 11, donde gente que dice, ostras, es que me va mucho más lento, ostras, es que parece que consume más recursos. Bueno, el tema es que el propio Windows está recabando más datos nuestros para poder mostrarnos o darnos la visibilidad de aquello que usamos en cada momento, por lo cual hacen falta cada vez procesadores más rápidos y más potentes para aumentar esta velocidad de reloj, ¿no? Del relojito esté pensando en medio de la pantalla, pues aumentar esta velocidad de reloj para poder tener una usabilidad perfecta. Creo que sí que consiguen ahora mismo posicionarse por encima de AMD y al final los Intel son los más instalados en todos los PCs del mundo, con lo cual, bueno, pues en su propia carrera, en la cual al final creíamos que iba a dar un vuelco a la parte de Apple, el vuelco yo creo lo está dando más en sus cifras de negocio, lo que ha dejado de vender, que los equipos que está sacando.
Mira, deixa'm fer un incís. Aquí és l'exemple clar de que la competència és bona per l'usuari, perquè quan Intel era pràcticament l'única, era un monopoli de facto, no és que fos un monopoli, però
sí, vaja, no havia ningú que
a tot arreu, fins i tot Apple havia incorporat Intel als seus aparells, va sorgir AMD. Evidentment, començar a mossegar el pastís amb una marca tan gran i tan extensa com Intel va ser difícil. Des de que Apple va fer els seus propis i AMD va intentar diferenciar-se d'Intel amb coses on Intel fallava, és on ara els usuaris trobarem les millores. Escolta, la evolució d'Intel és molt més ràpida els últims 5 anys que els darrers 15.
Fijaros que l'objectiu ahí, precisamente, como contabas, históricamente lo marcó AMD porque se quiso desmarcar hacia el gaming.
Sí.
Es decir, por el tema gráfico y el tema de respuesta hacia gaming. Bueno, si veis la presentación de este nuevo chipset, todo se marca en el negocio, en el mercado gaming. Es decir, mucho más allá que diseñadores gráficos y demás, ¿no? Es decir, es el tema gaming y se marcan los porcentajes de leadership de líderes del mercado de gaming y sobre eso es lo que basan casi toda la potencia del procesador.
Uh-huh. Una altra de les coses que ha sortit aquí d'Intel, diu, però a part de presentar aquest nou hardware, doncs ens porta una nova funcionalitat, no?, amb una app que ens permet sincronitzar el PC amb el nostre smartphone. Us sona d'algú, això?
Sí, bueno, a priori lo llamaremos AirDrop, lo llamaremos muchas cosas. Bueno, no, el tema es que precisamente es por qué no incluir toda la parte de inteligencia de conectividad con los smartphones, ¿no? De la utilización del hardware como es la Wi-Fi y el Bluetooth para algo tan sencillo a priori como puede ser la sincronización del propio equipo. Siempre quedará que hay por medio, es decir, la conectividad está, tenemos que ver que el software y la capa incluso que le ponen a Android, cada uno de los fabricantes, pues que ella le ofrezca la información, aparte de la conectividad. No,
teóricamente, aquesta app igual ya sincronitza. Ho veurem.
Veremos. Bueno. Hay que probarlo, esto hay que probarlo.
Sí. Vale, lo que tenim de prova és que aquí avui, ara tindríem de posar aquí aquesta senyal de perill, perquè ja arriba la notícia que tots tenim d'estar alerta, no? Ja que si no actualitzeu el WhatsApp, podem estar realment en perill. Què tenim de fer, primer de tot?
Actualitzar.
Vale, o sigui que ja han trobat una vulnerabilitat al WhatsApp i realment és que si tenim una versió que no és la correcta, doncs ens poden entrar fins a la cuina.
Efectivamente, aviso de seguridad para todo el mundo y además todo aquel que mire o revise o vea los estados de WhatsApp. WhatsApp ha colgado un estado para todo el mundo donde le animan a actualizar, ¿vale? El tema que han creado es
la plataforma.
Sí, es que con una simple videollamada, ¿vale? Creada a medida, si descuelgas esta videollamada, que para empezar, que nadie descuelgue una videollamada ni una llamada de un número que no conoce, ¿vale? Pero bueno. Sí, por si acaso la descuelgas.
Sí, son esas cosas que pasan.
Exacto.
No, bueno, tengo pues, curiosidad.
Exacto.
No.
Despliegan directamente un software que, bueno, pues pueden acceder a todas tus claves, contraseñas, vale, historiales y demás. ¿Vale? La verdad que es extremadamente grave, ¿vale? Y sobre todo, pues os digo, mirad, esto ha afectado a WhatsApp para Android versión 2.22, WhatsApp Business para Android, que lo tengan Business, en V2.2, ¿vale? Para iOS y para Business iOS, es decir, para todo, las claro, cuatro, excepto el acceso web, porque el acceso web siempre, bueno, pues es una aplicación, por así decir, que está online on time con el servicio.
Això va relacionat amb aquesta nova funcionalitat que han tret, que ara pots enviar un enllaç per crear una videoconferència una mica en plan Teams o en plan Meet?
Puede ser. Es decir, a través de esta nueva funcionalidad o esta actualización, parece ser que han encontrado ahí un huequito un poco grave. Hay gente que dice, oye, no me sale la actualización y no lo voy a actualizar. Hay en tipos de teléfonos que, si recuerdan, hace poquitos años le dijeron actualizar automáticamente siempre que el teléfono esté conectado y cargando. Uh-huh. Entonces, hay gente que se va a dormir, que deja el teléfono conectado, que lo enchufa a la luz, que no está en modo avión, está cargando y se le actualiza por la noche.
Yo, por ejemplo.
Bueno, pues mirar, yo también, es decir, no es nada más fácil que ir a la configuración y precisamente allí mirar. La última mirando versión que tenemos.
¿Cuál tiene que salir?
Nos tiene que salir
iOS, por ejemplo.
Por encima de la 2.22 nos tiene que salir la 2.20, según el tipo de teléfono que tengamos hay tres versiones, o 2.23 o 2.24 o 2.25. Son las que nos tienen que aparecer dentro de la, vale, parte de cuenta.
A mí no me surt encara, em surt la 2.22 1978. Però bueno, està a punt de saltar. De totes maneres, el que diu el David, videotrucada, no l'agafis.
2.22 qual?
19.78.
Estàs actualitzat.
Ah, pues mira, ja estic.
Estàs actualitzat.
Mira,
la versió 16.12 és la que tendries que actualitzar. És a dir, per a tot el món, tant per Android com per iOS, la versió que està hackeada, per així dir, és la que acaba, els quatre últims números, és 16.12.
No us compliqueu la vida. Actualitzacions automàtiques i s'ha acabat. És la manera. Potser tardarà 24 hores, però és igual, et despreocupes.
El que
Jaume,
sí,
estem sense temps. O sigui,
bueno,
que...
dos coses. A l'agost tenim un nou Prime Day, o sigui que ens volen fer comprar sí o sí, abans d'arribar al Black Friday.
Com a l'agost?
Ai, a l'agost, perdó, a l'octubre.
Ah,
perdó.
Ah, que susto, tio, ja no s'hem usat.
O sigui, hi ha un Prime Day a l'octubre. Sí,
un nou
Prime Day. Això és tremendo, perquè o sigui, sí. Si això es popularitza, serà l'octubre el Prime Day, el novembre el Black Friday, i després Nadal.
Clar, i ara hem tingut un també a la primada, Prime
Però
Day.
Però si no tenim diners per comprar.
Doncs sembla que ens volen aquí acabar d'exprimir a tope.
Esto, daros cuenta que es la evolución de comercial digital.
Sí, sí,
es decir,
total.
Los días que empezaron a popularizarse, ¿no?, por las grandes superficies en los años 80, celebrar Día del Padre, Día de la Madre, Día del Perro, Día, sí, del Gato, el Día del Tal, el Día del Cual, el Día de Me he caído por las escaleras, el Día del Dependiente, el Día del Dependido, el Día de todos los días por celebrarlos, y además, no por celebrarlos, sino que hay que regalar algo.
Sí, siempre hay que regalar, claro.
Vale, pues ahora date
cuenta.
Claro, ahora date cuenta que, bueno, es más, y lo de los aniversarios. Claro. Ya hace 17,5 años que estamos aquí y lo vamos a celebrar, por Dios. ¿Vale? Y a los 18 también. Es decir, al final te tienes que inventar fiestas para poder estar, sí, durante, sí, todo el año en rebajas. Hay que estar todo el año, el comercio ahora mismo todo el año tiene que estar en rebajas, 365 días. Es la desvirtualización. Bueno, pues ya está, hay que calentar un poquito el mercado, viendo también el enfriamiento que ha habido los últimos años en el Prime Day. porque sacan los volúmenes de facturación, pero si miras, hay variaciones. Y ahora mismo, ¿qué ocurre? Que entre la subida de la cuota y demás, pues hay gente que se... Y la subida de precios de productos muy básicos, sobre todo todo lo chino, conectores y cositas de estas básicas, han subido bastante de precio y están bajando un poquito las ventas, ya que AliExpress, esta parte de chino barato, lo está vendiendo mejor. La gente no le importa esperar 3 semanas y pagar algo menos. Bueno, pues nos tenemos que inventar algo. Sí. No hay aniversario, no hay tal, pues venga, pues un Prime Day, que para eso somos todos.
Jaume, aquesta te la guardes, la Freak, perquè en parlarem el proper dia. Jo crec que en podem parlar a fons també, perquè també és un d'aquests canvis que explicava ara el David de l'e-commerce, com es va adaptant al dia a dia. Aquest que tenies pendent aquí, a priori és una notícia molt freak d'aquestes, però crec que també n'hem de parlar perquè...
Perquè avui ho hem estat un rato de freaks.
Bueno, ho hem estat un... Ho som sempre, Jaume, ho som sempre. David Casero, com sempre, va, un plaer.
Muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El colegio y la conciliación familiar. ¿Alargar los horarios de los centros educativos es la solución? ¿Qué otras opciones existen para arreglar este problema? ¿Cómo es el tiempo que dedicamos a los hijos en España si lo comparamos con otros países?
Los padres lo que queremos realmente es estar con nuestros hijos, que nos vean a nosotros, no a los cuidadores o a la
persona. No solo es un tema de horario, sino también de días no lectivos, pero que si son laborables, esto se podría enmarcar ahí.
Me parece que una oportunidad es el teletrabajo, que lo hemos visto con el COVID.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pren nota. El diumenge 2 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor d'Aprenem Autisme. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a millorar la inclusió de les persones amb autisme. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Va, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda, amb 24 graus a la ciutat de Lleida, amb ambient amb vent, però ull, que ja ens han dit que demà i divendres baixaran les temperatures. Per tant, ull a deixar-te ja la jaqueta a casa, que no, que estem a la tardor. Ja saps que ahir ho parlàvem a la tertúlia dels polítics, entre altres coses, que aquell tòpic que diem sempre, que a Lleida cada cop tenim menys estacions intermitges, parlo de la tardor i la primavera, doncs deixa de ser un tòpic per ser pràcticament una realitat. Ara no podem estar parlant de que hem entrat a l'hivern, però que si segueixen baixant les temperatures ens podem trobar un final d'octubre en el que ja anem amb abric, no amb jaqueta. Però bueno, no avancem aconteixements, que com sempre diu el company meteoròleg, l'Armando Álvarez, el temps, com a molt, l'hem de mirar a 2-3 dies vista, com a molt. A partir d'allí és ja fer moltes conjectures. La tertúlia amb veu de dona. Avui, vigília de festiu a la ciutat de Lleida. Ja saps, si treballes a Lleida o vius i treballes a Lleida, doncs demà és festiu, però divendres hi tornarem, a les 12:20 puntuals. Ja saps que tenim un número de WhatsApp perquè ens puguis enviar missatges de veu, de text, amb propostes, amb temes, amb el que tu creguis, sempre amb educació i respecte. Només amb això, digue'ns el que tu creguis, 664-526-180-664, 526-180. Cristina Cervera, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ja veus, avui la primera, ja.
A la ja.
Així, de cop, sense avisar.
Vinga.
Cristina, a veure com estàs. Bueno, escolta, fas pont?
No.
Tu muntaràs? No?
No.
Vale.
No faig pont.
Bueno, no, estic... Bueno, anava a dir que estic content perquè jo tampoc em faig, però, clar, a mi no em soluciona res. Si jo no em puc fer, si una altra persona el fa o no el fa, al final no et soluciona res. Jo he de venir a treballar i ja està. Però, bueno, content, les coses com siguin.
Sí.
Gemma Casal, del grup de dones, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Tu sí que fas pont o no?
No.
No t'escapes tampoc?
No.
Bueno, pues res. A gaudir de les festes de tardor, la Fira de Sant Miquel, o no ets...
Sí,
usuària de la fira...
No, de la fira no.
Bueno, de la fira, a veure, del producte central de la fira no, però la fira pots anar allà i passejar-te.
Si
i...
puc, m'hi escaparé a mirar-ho, això sí, com a la festa major, a tot el que pugui. Sobretot els actes, a mi m'agrada molt els actes que munten la Cirollada.
Ah, sí?
Que són la gent jove, diferents, em sembla que són 14 o 15 organitzacions, no?, que fan tot d'activitats a la plaça de la Panera, que al programa de la Festa Major ho trobareu, no cal que us ho expliqui. Clar. Han tingut la gràcia de rebatejar aquests dies la plaça de la Panera per la plaça de la Cirollada.
Ah, vale. Bueno.
I, bueno, qui vulgui saber, doncs, trobarà les activitats al programa. Això...
Mira, us podia preguntar si l'escenari a Rovira Roure és un encert o no, però espera, que també tenim amb nosaltres la Núria Ribes, que avui ve per part de l'associació Ab Lleida. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Núria, resulta que ja havia participat aquí a la tertúlia dos vegades, però és veritat que una vegada físicament, o sigui, físicament, vull dir que havia vingut aquí a l'estudi, jo no ho recordava, perquè ja deu de fer temps, sense voler, o sigui, parlem d'abans de la pandèmia, i l'altra vegada per videoconferència, i no la coneixia. I diu, sí, home, sí, i jo dic, bueno, per tu de què treballes? Que a vegades me'n recordo més d'això. Diu, jo soc la wedding planner, que és organitzadora de bodes. Dic, així sí. Núria Ribes, organitzadora de bodes.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ja saps que si estàs aquí i m'has explicat això del wedding planner, et preguntaré si la gent se segueix casant tant com fa uns anys o no.
Doncs sí, molt.
Ah, sí?
Sí, perquè aquest any ha estat un any molt important al sector, perquè hem agafat i hem tingut els nuvis que ja es casaven aquest any, vale, el 2022, però també hem tingut que aglutinar tots aquells que no s'havien pogut casar el 2020 i el 2021. Per tant, hi ha hagut caps de setmana que hem tingut casaments divendres, dissabte i algun diumenge. I també fora de temporada, no? Perquè fins ara la temporada pues, era una, però ara ja no sabem el que és la temporada perquè hem tingut casaments en ple juliol.
Déu-n'hi-do,
i els últims que tenim els tenim al novembre. Llavors, clar, és un... Moltes casaments.
La temporada de bodes, així, per entendre'ns, és maig-juny i setembre, potser?
Sí, abans sí.
Més o menys.
Ara ja no podem dir això. Ara ja és des de març.
No, ja no hi caben.
Sí. Jo l'any que ve, per exemple, ja tinc el primer casament al març i l'últim ja també a finals d'octubre.
Molt bé. Escolta, no, ara és curiositat, les bodes han canviat molt dels últims 10, 15, 20 anys o se segueix fent el mateix? Parlo de grans, de número de convidats, de les activitats que es fan dins...
Doncs sí, ha canviat bastant.
Ah, ha canviat.
Ha canviat. Una de les coses potser que ha canviat més és que abans jo crec que no s'estilava la meva figura, no? Tindre una persona que t'ajudés en l'organització del casament potser era una cosa que tothom deia, pues jo m'ho vaig fer jo, no? I ara, doncs, de cada vegada la dona treballa més i necessita algú que també pues, estigui més allà, no? Fent l'organització, tot i que els nuvis també estan molt al damunt, eh? Vull dir, no és que els nuvis no estiguin implicats, eh? També.
No me'n reia per això. No, me'n reia perquè tens tota la raó del món. I és que és així. Mirava la Gemma a veure si saltava, però veig que no ho ha acabat de interioritzar.
Sí, però, ja ho he sentit.
Però és veritat. Ho dic jo de la meva època, que ja fa uns quants anys sense voler. Al final, l'organització de la boda... Ara parlo del meu cercle, dels meus amics i del meu cercle, que no té per què ser representatiu. Però al final, la núvia, la dona de cada parella, és qui s'acabava enduint el pes de l'organització de la boda. És curiós.
Sí, però ara és el que us dic, eh? Hi ha encara algunes parelles que també pot passar això, però de cada dia hi ha més nuvis que és que s'hi fiquen i molt. Vale?
Bueno, pues no. Ja m'alegra escoltar-ho.
No de un nivell de, bueno, estan interessats i van dient que sí. No, estic dient de nivell de la lletra de la minuta, m'agradaria més anar-hi al 14 que anar-hi al 12. Vull dir, allò que dius, és que estan posats, posats, vale?
Bueno, està bé, no, Gemma?
Sí, sí.
Està molt bé.
Hem invertit la tendència, però és veritat, t'estic parlant jo de fa uns anys, al final, amb època de treball, perquè no s'agafava de vacances per organitzar la boda, les dones són les que portaven el gruix d'organitzar la boda, que a més és complicada amb la vida de mala manera.
Jo he de dir que... jo celebro que existeixi una figura com la teva. Jo no vaig a bodes perquè els meus amics no es casen, al no casar-se, doncs no...
Era casar-se o, pel civil,
No, vull dir que no fan boda.
Ah.
No fan boda i
no ho celebren?
No, ho fan d'una manera molt íntima que no...
Però, vale.
Vull dir que no hi ha boda.
Jo he anat a bodes de 12 persones, eh?
Però, sí.
M'ho he passat molt bé.
Clar, igual, clar, llavors, jo penso... A mi hi ha coses que m'ha explicat que em sorprenen, eh? Com que la gent planifiqui la boda 2 anys, quan hi ha molta gent que en 2 anys ja s'ha separat, i llavors que tu facis aquesta previsió de casar-te d'aquí 2 anys, em sembla sorprenent.
Vale, has anat a poques bodes, ja t'ho dic.
I l'altra és, amb molt poques, ja us ho dic, perquè pues, en el meu cercle ja no es casa. Però jo he de dir que he anat amb algunes bodes que jo hauria agraït que hi hagués hagut la figura de la wedding plan.
També tens tota la raó.
De veritat, perquè dius... Per fer el que heu fet no calia que ens emboliquéssiu a tots en això, no? I llavors, doncs mira, penso, està bé, està bé.
Veus d'on surt un tema? Cristina Cervera.
Dis-me.
Tu com ho has viscut, això?
Bueno, jo, per amics i tal, que s'han casat, doncs hi ha la típica parella doncs, que és del principi doncs, superpensat i o sigui, tot super amb detall, ara vull això així, d'aquesta manera, aquestes flors, es vull d'aquest tipus, la taula, la decoració de la sala, els invitats... Arriba un moment que, a veure, com a opinió personal, potser he canviat de pensament, però abans era una mica, potser ho faria tot així, no? Superrígid, tot pensat i manat. Però penso que hem de deixar una mica més de flexibilitat als professionals si te deixes en mans d'algú perquè te munti la bota, que sí que és cert que vols un tipus d'estil o de gust que tu tinguis particularment, però hi ha persones que s'acaben com angoixant i això tampoc no és bo, no? Perquè sí, se suposa que és un dia feliç per a teva vida, no?
Suposo que, Núria, ja n'has tingut de parelles de dir, a veure, poseu-se tranquils, us poso una tila, allò sí, sí. 2 setmanes abans tal de la boda, de que estan crispats fins a dalt, no?
És que organitzar una boda et pot portar al divorci, eh?
Un estrès, estrès total.
Home, jo crec que també és una de les meves feines, tranquil·litzar i estar al costat dels nuvis, no? I que realment jo el que sempre els dic és que vull aconseguir que el dia del casament, quan els hi pregunten què tal, que estàs nerviós, estàs nerviós, ells puguin contestar no. Perquè hi ha la Núria.
Tinc a la Núria, això
tinc
mateix.
Tinc plena confiança, no? Perquè durant aquest temps hem treballat perquè justament això ells ho puguin captar, no? Llavors arriben al casament que jo espero que les parelles que tingui arribin així.
Núria, com et trobem a internet?
Núria Lliga Bosch o Lliga Bosch Wedding Planner.
Vale. Lliga Bosch.
Lliga Bosch. Lliga Bosch, que
és... Això va segones?
No, és totalment pactat, eh? Resulta que jo, quan era petita, jo soc d'Alcarràs, i vivia en una masia i teníem una planta que era una madreselva, ¿vale? I feia una olor que desprenia una olor molt forta i molt intensa. Per mi aquesta olor és família i és un record per tota la vida. Llavors jo volia que la meva empresa justament fes això, no? Que fos un record per tota la vida i que tinguessis, pues... una sensació de família, no? Llavors, el nom de Madreselva estava agafat al Google amb relació amb la Wedding Planner i llavors vaig pensar, i què fa, no hi havia manera de trobar el nom, fins que una vegada estava amb l'ordinador obert i el Sant Google me va traduir el sol la paraula i va ficar Lliga Bosch i dic, hosti, que fort.
O sigui, Madreselva és Lliga Bosch en català?
Sí.
Ah, amiga, vale.
Sí, i d'aquí va vindre el nom.
Molt bé. Doncs, mira, Lliga Bosch, busqueu la Núria, Lliga Bosch, als buscadors i la trobareu. Escolta, si voleu estar tranquils, com bé deia la Núria, és com una inversió en tranquil·litat, de dir, i deixeu-vos portar, que ja entenen, que saben del que fan. Si és que la veritat, veus com no cal preparar temes, ens fiquem aquí a parlar de bodes i tirem endavant i traiem tots els costats que vulgueu. Ens queden 11 minuts i mig per arribar a les 2. Jo us volia explicar que els treballadors amb discapacitat van cobrar el 2020 un sou brut anual un 1% més alt que l'any anterior, però
un 18% inferior respecte al que van percebre les persones sense discapacitat. Aquesta diferència, la veritat és que m'ha sorprès, és més accentuada en homes que en dones. Anava a dir, afortunadament, crec que no és la paraula, perquè ningú hauria de rebre menys, però jo, quan he vist el titular de la notícia, pensava que el subtítol seria "i les dones molt menys que els homes". Però el canvi és a l'inrevés. Els homes reben un 21% menys de salari i les dones un 14% menys. Bueno, és per buscar-li la part positiva. Estem parlant de xifres del 2020, que ho ha fet públic l'Institut Nacional d'Estadística. Fixeu-vos que estem al setembre del 2022 i estan traient ara dades del 2020, que això també seria un altre tema de discussió de per què sempre anem tan lents si avui en dia les màquines et poden traure aquestes estadístiques. Però vaja, seguim tenint aquesta esquerda i seguim sense trobar la fórmula de com integrar una persona amb una discapacitat diversa dins del món laboral i buscar la manera que pugui rendir al 100% respecte a les seves discapacitats, no? No ho estem trobant. Si no, cobrarien el mateix, entenc, o no?
Bueno, jo crec que el tema és molt més profund,
sí,
no?
Sí, sí, ho sé, ja he vist que no ens queda temps, però...
En què valora el capitalisme, o sigui, és una explotació de les persones per fer una producció, una hiperproducció, però la tasca que fan les persones, doncs, amb algun tipus de discapacitat, va molt més enllà, no?, que una quantitat produïda, no? I... perquè els incorpores en el món laboral, per tant, també generalment hi ha, doncs, acompanyat tota una sèrie de serveis, doncs, de suport i d'acompanyament que acaben fent les entitats del tercer sector, no els fa l'administració, i a més, aquestes persones no només se senten realitzades, són útils a la comunitat, però sobretot són útils a si mateixes, que és el que importa, no? I per tant, això s'hauria de pagar exactament igual que qualsevol altra feina. Jo crec que i no ho sé, i diguem, em tiro a la piscina perquè no tinc totes les dades, jo crec que si els homes en aquest cas cobren menys és per el tipus de feina en què s'incorporen els homes amb discapacitat i les dones amb discapacitat. Deuen ser feines diferents que fa que els homes estiguin en sectors més productius als quals se'ls valore menys la tasca que
fan. Parlem de promitjos, vull dir, això són tants percents, promitjos, però que
haurien de cobrar el mateix, exactament el mateix que cobre la resta. Tenint en compte que en moltes ocasions les persones amb discapacitat s'incorporen a un lloc de treball que està un tant per cent finançat per l'administració pública. Per tant, això no s'hauria de permetre.
Clar, aquí va. I Cristina Cervera.
Bueno, el que diu la meva companya, estic totalment d'acord. El que deixo clar és, bueno, jo penso que no hi ha diferència entre home i dona, sinó hauríem de cobrar exactament el mateix. El que considero també que aquestes persones amb incapacitat intel·lectual o física caldria preparar una estratègia, pues, d'inserció laboral d'aquestes persones, no? Que el Departament de Treball d'alguna manera, doncs, que fes una activació, no?, per a generar beneficis per a aquestes persones, no? Perquè inserció laboral o formació, orientació i seguiment inserció, no? I sobretot el que dic també és molt important entre el treballador i l'empresari, no?, que hi hagi un repte entre dues parts. I a part també garantir, ja et dic, que aquestes persones tenen el mateix dret, els drets que altres persones, no? Sobretot la inserció laboral, que és un dret bàsic, no? Que és garantir, doncs, els mateixos drets d'oportunitat, d'alguna manera. I, bueno, pues, és el xoc que ens trobem a nivell social, no? Pues garantir aquesta reserva del lloc de treball d'aquestes persones i formació específica, perquè aquestes persones tenen el mateix dret de fer una altra funció que potser abans no podien fer i que ara es veuen capaces de fer-ho d'una altra manera, no? I penso que aquest és el punt de partida que haurien d'anar les empreses, sobretot els treballadors.
Fixa que la Cristina parla de les institucions. La Gemma deia que les institucions haurien d'estar presents, però que no hi són, que acaben sent les organitzacions del tercer sector les que acaben donant la cara, que, per cert, moltes d'elles es nodreixen de voluntàries i voluntaris. A més, no persones sense remuneració. Déu-n'hi-do, vull dir que al final resulta que tot això s'està basant en gent que aporta temps. El seu temps personal. Núria.
Jo també penso, com deia la Gemma, que caldria veure també quines són els llocs de treball dels homes aquests, i les dones, no? I després també jo crec que té un, bueno, té molt pes el que són ja les polítiques que hi ha actualment, no? I tot el que estan donant, per exemple, que hi ha empreses que, bueno, pues han de tindre, sí que tenen un tant per cent que es tenen obligats a tindre persones així, que això sí que ho trobo molt bé, però que després a vegades que no busquin aquest benefici justament d'aquestes persones, no? I que realment vulguin aquestes persones per pagar-los igual, no perquè ells puguin tindre un benefici per l'empresa.
Clar, entrem en lo dels cupos, també. Cupos a favor, en contra, són bons temporalment, s'haurien d'eliminar a partir d'un tant per cent concret.
En aquest cas, amb els pocs passos que s'han fet, és més que necessari els cupos. És que, si no, aquesta gent no s'hauria pogut incorporar. Hi ha gent que, simplement fent una petita adaptació al lloc de treball, poden treballar exactament igual que qualsevol altra persona, no? I torno a dir el mateix. Molts d'aquests llocs de treball, un tant per cent de la Seguretat Social, de vegades està suportada per l'administració pública.
Jo crec que tots, no?
Sí.
Sí, clar, depèn del...
molt elevat, almenys que sigui...
Depèn del número, però sí, sí. No? I llavors, clar, dius que els hi paguin menys, doncs és indigne. No és el que diu la Núria. Vull dir, si a sobre n'has de treure un benefici... I ja ho dic, que hi ha moltes vegades que es fan petites adaptacions... I l'altra és, doncs, amb persones amb discapacitat intel·lectual, que de vegades és, o amb problemes de salut mental, de vegades és molt més complex. Però els resultats que hi ha, doncs, amb cooperatives de treball que s'han creat, jo crec que són molt, molt, molt positius, com perquè la societat entengui que aquesta gent poden formar part també del món laboral.
En fi, totalment d'acord, i ja veieu que, com sempre, amb certs temes que toquem aquí a la tertúlia, s'ha recorregut un camí, però que el camí que s'acaba veient és molt més llarg que el que s'ha caminat, tot i que ja es porta molt temps caminant, no? Ja m'enteneu. Que potser es podria anar una mica més ràpid amb tot plegat. Ens queden, 4 minuts i mig per arribar a les dues. Ens polim els minuts que no veguis. Ja me saps que avui és el Dia Mundial de les Notícies? Avui és el Dia Mundial de les Notícies.
De les bones o les males?
Bueno, de les notícies. I amb això és que li hem de donar importància a les persones i als canals de comunicació que ens expliquen notícies que siguin creïbles i confiables. Perquè avui en dia, amb el tema d'internet, i que tothom pot dir notícies als seus canals i a les seves històries, que hi ha gent que, i empreses, que diuen les que no són de veritat, però ho diuen tan bé que te les pots acabar creient. I d'altres que no ens agradaria escoltar, però que sí que són de veritat. La ràdio encara és un d'aquells mitjans de comunicació, la ràdio en general, que tenim credibilitat. Encara es pot dir allò, escolta, és que ho he escoltat a la ràdio, ho han dit a la ràdio. Encara tenim credibilitat, és un bon dia mundial. També hi ha més dies mundials avui, eh?
Sí, jo celebro que sigui el Dia Mundial de les Notícies, de veritat que sí. Sobretot estaria bé el Dia Mundial contra les fake news.
Sí, correcte.
No, aquest seria més important.
N'hi ha moltes, eh?
Moltíssimes.
A veure, és un tema que també en podíem parlar un dia, però n'hi ha moltes.
Sí, sí.
I molt ben fetes. I tan ben fetes que se les acaba creient la gent.
Sí, sí.
I gent que pren decisions.
Sí, sí.
Polítics
sí.
Inclosos, eh?
Sí, sí, sí. I avui també és el Dia Internacional pels Drets Sexuals i Reproductius. I llavors, doncs, res, no?, des de la coordinadora d'ONGs, com des d'altres organitzacions de dones i organitzacions feministes, avui hi ha concentracions a nivell de tot l'estat espanyol, però també de tot el món, i nosaltres voldríem posar l'accent en tots aquells països on no estan reconeguts els drets sexuals i reproductius, i no només no reconeguts, sinó que estan penats. No? I llavors, doncs, el dret a l'avortament, per exemple, que és un gran debat, però sí tenir en compte que hi ha països, doncs, de l'Amèrica Llatina, de l'Àfrica, i bueno, hi ha en països asiàtics, Afganistan, Pakistan, l'Iran, etc. I àrabs...
Iran, poca broma amb el que està
broma,
passant allà.
Sí, sí.
És un altre tema, però déu-n'hi-do.
Doncs també ja està relacionat, doncs, amb aquest auge, doncs, del feixisme, en què és, hi ha països doncs, on les dones que han estat violades, les nenes petites que han estat violades i han quedat embarassades, o les dones que l'embaràs els porta a la mort, avortar els comporta penes de presó, no? I les que han de recórrer a l'avortament clandestí doncs poden arribar a morir per males praxis, evidentment, per no fer-ho en llocs quirúrgics. I llavors ens trobem que hi ha dones i nenes tancades a presons del món doncs perquè la seva vida corria risc, perquè han decidit avortar. I clar, evidentment, doncs avui ha de ser un clam per els drets sexuals i els drets reproductius de totes les dones del món, perquè les dones han de poder decidir lliure i de manera informada si volen o no volen i com volen tenir els fills.
Mm-hmm. Deia això de l'Iran, que déu-n'hi-do, el que està passant allà. Llegíem un article que s'estan trobant amb una generació de dones joves que estan dient prou i comencen a ser incontrolables. Incontrolables, a més, m'enteneu, vull dir...
El règim.
Que no diem sí a tot, sinó, escolta, això sí, però això no. I bueno, amb governs intransigents s'arriba la tragèdia, que ja ho estem vivint. En fi, però bueno, mira, que nosaltres, les festes de tardor a la ciutat de Lleida, li posarem bona cara, tant si feu pont com si no. La setmana vinent ens tornem a escoltar aquí el dimecres. A Núria Ribes, Gemma Casal i Cristina Cervera, encantat de veure-us a les tres. Bon Gràcies. Cap de setmana i bona setmana.
Gràcies i bona festa major.
I nosaltres, que ens plantem a les dues, sóc el Ricard Álvarez, que acabis de passar bon dimecres, demà no, però divendres sí, a les 12:20, puntuals com sempre.